Benvinguda, rutina. Benvinguda, represa a la normalitat, als hàbits quotidians, a l'ordre, al seny. I entre aquestes activitats que recuperem, hi ha aquesta estoneta quinzenal que tindrem al Penedès en xarxa, dedicada a l'anàlisi i a la reflexió, als pensadors, a la filosofia. És el Feinejant en Filosofia, amb Pere Martí. Pere, bon dia, ben tornat.
Igualment a tothom.
Ets de rutina?
Tots som de rutines.
En el fons, oi?
És que la rutina és positiva, perquè sense la rutina hauríem d'estar pensant constantment què hem de fer i llavors perderíem molt de temps. Els hàbits i la rutina són essencials. El que passa que, clar, si només ens quedem amb això, llavors sí, malament.
De tota manera, no parlarem de la rutina avui per estrenar aquesta nova temporada del Feinejant en Filosofia, que torna a la sintonia del Penedès en xarxa els dilluns, setmana sí, setmana no, a les 11 i uns minuts. De què parlaràs?
Doncs mira, per començar aquest nou curs radiofònic, que és paral·lel al curs acadèmic, avui no em preguntaré ni pel sentit de les vacances ni pel sentit de la filosofia, que és una cosa que els filòsofs fem quasi bé de forma malaltissa. Potser sí que ho faré, programa per això.
Avui no cal.
Avui no. Sinó pel sentit de la nostra època.
Vas fort, vas valent, eh?
Sí, diràs, uau, home, molt modest per començar, no?
Sí, sí, tant.
Però, mira, el que passa és, com en altres ocasions, tot prové d'una circumstància banal i imprevista, un fet que em porta inesperadament a acabar triant per força posar-me en aquest trencacoll. Resulta que fa uns dies em van convidar a visitar un d'aquests macrocentres esportius que tenen de tot, pistes de tennis, cobertes, piscines, squash, bueno, una barbaritat. Jo això no ho freqüento gaire i, bueno, vam fer una visita per curiositat i en un d'aquests desplaçaments, doncs, vaig topar amb una sala immensa, però molt gran, que estava absolutament plena de bicicletes. N'hi havia, què sé, 150, un fotimer, no sé, mai havia vist tantes bicicletes juntes. Però, a més, es donava el cas de que estaven totalment soles, no hi havia ningú, i estaven allà, quietes, immòbils, en la penombra. Vaig pensar, quan això s'ompli, vaya guirigall, no? Però, en aquell moment, aquell munt de bicicletes clavades a terra, immòbils i desertes, em va produir una certa inquietud. Com si fossin símbols d'una estranya inutilitat. I ella em va deixar una mica capficat. Ja veus quines coses que ens passen a la gent que ens dediquem a això. Tanmateix, vam continuar la visita i al cap d'una estona aquella imatge així més o menys pertorbadora es va anar difuminant. Però no va passar gaire temps, molt poc, que em va venir al cap, per alguna raó, una de les darreres obres d'en Sergi Pàmies, que segurament recordaràs, es titulava justament La bicicleta estàtica. I que encara que no l'hagi llegit, es pot saber per les ressenyes d'aquesta obra, que el títol té a veure molt, pretén abocar l'esperit de la nostra època. Però les casualitats no acaben aquí, casualitats de la vida. Al cap de pocs dies, Vicenç Villatora publica un article al Nacional amb el mateix títol, La bicicleta estàtica. Llavors sí que la cosa ja... Perquè en aquest article desenvolupava de manera bastant precisa tot allò que a mi se m'havia abocat de manera així, doncs, difós i tal, al veure aquella sala plena de bicicletes. I llavors pensar, bueno, això definitivament ens hi hem de posar. Et comento alguns dels passatges d'aquest article d'en Vicenç Villatoro per anar entrant en matèria. Deia, vivim en una època en què tendim a substituir l'objectiu pel procediment, el fons per la forma, la vida real pel simulacre. No és pedalar per moure's, és pedalar per pedalar sense anar enlloc. En la contemporaneïtat, els objectius vitals han desaparegut i la cosa valuosa és el trajecte. I substituïm les emocions i les experiències de la cursa vital pels seus simulacres, obtenir l'experiència sense la preocupació.
L'experiència sense la preocupació.
Sense la preocupació. No és això la descripció precisa d'alguna de les actituds del nostre temps. El que passa en bona part de la conjuntura política, i no tan sols el nostre país, pedalant frenèticament cap enlloc. Una petita mostra. Per aquesta petita antologia ja hauràs pogut copsar que alguns d'aquests temes que Villatoro aborda els havíem abordat en anteriors programes. Per exemple, fa un temps hem parlat de l'acceleració com a imperatiu de la nostra època. Vam fer un programa extens sobre aquesta qüestió, com la pròpia velocitat que portem ens impedeix en moltes ocasions preguntar-nos cap on anem i que premem encara més l'accelerador, potser per evitar aquest moment, que si descansem un moment llavors podem reflexionar, i si reflexionem ens podem preguntar, però cap on anem, com a bojos? I llavors, si no tenim resposta, malament ara. Això en vam parlar, no?, si recordes. Després, ja que ha sortit el descans, també en un altre programa vam parlar d'una de les paradoxes de les vacances, aquest període que majoritàriament acabem de passar, on suposadament busquem el descans que no ens podem permetre durant l'època laboral. Però que resulta que en canvi, ens ho muntem de tal manera que durant les vacances no podem parar ni un minut, perquè si perdem un minut deixem d'aprofitar-lo per viure totes les experiències que les vacances ens poden proporcionar. Fins al punt que, bueno, coneixo força gent que en acabar les vacances han d'anar al balneari a recuperar-se de les vacances.
Fer vacances de les vacances.
I ha sortit ja un dels temes claus que hem comentat també en aquesta petita introducció de l'article, que és el de les experiències. També n'hem parlat alguna vegada en aquest programa. Un nou imperatiu de la nostra època. Viure al màxim. Viure la més gran quantitat d'experiències possible, del tipus que sigui. És igual, però que després puguem dir tu, això era impactant, et quedes de pasta de moniato, inoblidable, irrepetible. Sobre aquesta qüestió de les experiències, i com a corol·lari del seu comentari a l'aparició de la bicicleta estàtica, perquè m'haurà sortit biblioteca. En Villatoro fa una exposició força brillant. Ens diu, se suposa que un dia, deu fer molt temps, algú es devia inventar la bicicleta. Una màquina relativament senzilla que permetia anar d'un lloc a l'altre amb relativament poc temps i poc esforç. Això sí, calia pedalar. Si no, la bicicleta no funciona. Era una mena de peatge, com si diguéssim. Però va passar el temps i algú, més recentment, s'inventa la bicicleta estàtica. Una bicicleta que no es mou, que no et porta enlloc, però en la qual també s'ha de pedalar. Més ben dit, només serveix per pedalar. El que abans era el peatge, és a dir, el procediment, la manera, ara ha esdevingut l'objectiu. I el que abans era l'objectiu, ara simplement ha desaparegut. I afegeix, una de les derivades d'aquesta substitució dels objectius pels procediments, del fons per la forma, de la vida pel simulacre, és el que podríem anomenar el culte a les experiències, sempre presentades com a positives. Segur. N'estem segurs? Abans no es pedalava per tenir una experiència, es pedalava per desplaçar-se. El que es buscava eren uns objectius, objectius vitals, els que fos. D'aquesta necessitat en sortia una experiència que no sempre era plaent, moltes vegades dolorosa. L'experiència no es buscava, l'experiència es tenia. Ara, en la contemporaneïtat, aquests objectius vitals han desaparegut. I el que és valuós és el trajecte, el procediment, la manera. És irrellevant si es compleixen aquests objectius, perquè no hi són. A més, la ciutadania demanem a la societat, és a dir, als poders públics, una vida protegida. És a dir, que no tinguem masses sobresalts ni trencacolls. Sense experiències que puguin ser traumàtiques, tots tancats dins com una espècie d'hivernacle, que és l'estat del benestar. Llavors substituïm les emocions i les experiències de la cursa vital pels seus simulacres, com que aquests els tenim aparcats i allà que no ens afectin, doncs hem de buscar una espècie d'alternativa, però més tranquil·la, que no ens generi gaire sobresalts. Obtenir l'experiència sense la preocupació. L'experiència de la descoberta, de passar por, sense prendre mal, sense el peatge del compromís. En comptes de viure i travessar, quin remei, per viure les experiències que et vas trobant pel camí, construir-nos les nostres experiències i convertir la vida en una espècie de col·lecció d'experiències, però totes elles programades. És a dir, passar-nos tot el dia a la bicicleta estàtica. Realment era un article suggeridor. Hem fet una espècie de resum. Però de tot plegat, jo em voldria destacar, que dona per molt, però em voldria destacar un dels conceptes que hi apareixen, perquè, tot i que doncs, més o menys algun cop n'hem parlat també aquí, no amb molta profunditat, sinó d'una manera una mica de passada, i que tampoc apareix molt en la reflexió i en la crítica contemporània, ni tan sols en la més, diguem-ne, aguda o més contundent. És el concepte de simulacre. Quan estem en la bicicleta estàtica, no anem en bicicleta. Estem fent un simulacre d'anar en bicicleta. De fet, la bicicleta estàtica no té cap sentit anomenar-la bicicleta perquè en realitat només té una roda i, per tant, l'hauríem d'anomenar monocicle, el monocicle estàtic. És absurd dir-li bicicleta.
És una altra cosa.
És una altra cosa. Encara si tingués dues rodes desclavades, mira, però és que només té una roda. Però per què l'anomenem bicicleta en lloc de lo que tocaria? Home, perquè quan estem en aquesta bicicleta, nosaltres volem anar en bicicleta. Estem anant en bicicleta, de manera metafòrica, com un simulacre, però si en diguéssim monocicle es perdria la màgia, la trampa es veuria i el simulacre ja no tindria l'eficàcia que té. Per això, fins i tot en els casos de les bicicletes de més luxe, incorporen pantalles per poder veure imatges i així sentir-se més fàcilment un Eddy Merckx o un Indurain de la carretera, no? Bé, aquest és el punt de partida, no? La bicicleta és aquest conjunt de casualitats. Això em va portar a pensar sobre aquest concepte de simulacre quan vaig començar a tenir-ne consciència que era un concepte central per la nostra època. I això em va portar a una obra una mica antiga, de Neil Postman, Divertint-nos fins a morir, però per mi una obra capdalt, de l'any 85. En ella, aquest sociòleg nord-americà defineix la nostra època com l'era de l'espectacle i la nostra societat com la societat de l'entreteniment. Perquè, diu, l'entreteniment com a imperatiu social s'estén des del seu nínxol originari, que és el lleure, a tots els àmbits socials. Recobreix totes les manifestacions culturals, polítiques, comunicatives. Es converteix en l'element dominador de tota relació social contemporània. I això no és innocu. En la seva obra, per posar un exemple representatiu, ens fa notar molt agudament que a l'Occident s'ha produït un desplaçament de la centralitat cultural. A començaments del segle XX era París, centre cultural del món. A Nova York li pren aquesta posició capdavantera a la segona meitat del segle XX. Els motius polítics i econòmics, doncs, els deixem per un altre dia. Però diu ara, en aquests moments, i per ell aquests moments, recordem, és el 1985, aquestes ciutats ja no són prou representatives de la nostra època. La ciutat, que segons ell s'havia convertit en el nou centre simbòlic de la cultura contemporània, la que millor expressa l'essència de la nostra modernitat, és Las Vegas.
El cartó pedra.
El cartó pedra, exacte. Una ciutat que existeix únicament per oferir espectacle i entreteniment.
I a més, 24/7, tots els dies de la setmana, 24
permanentment,
hores.
No té altra funció. És una ciutat artificial. L'any 40 tenia 8.000 habitants, és a dir, era un poblet de mala mort. Avui té 1.950.000 i tants turistes com habitants. si no neix com la majoria de ciutats per l'impuls dels seus ciutadans, sinó que neix directament com un gran escenari, únicament com un gran escenari, com dius tu, de cartró pedra. Les seves avingudes emblemàtiques, ja sabem que tot és còpia, decorat, imitació, en definitiva, simulacre. Las Vegas, el gran simulacre, símbol de la nostra època. Una observació, crec, força aguda del senyor Postman. A més, en aquesta obra, ell també acusa el mitjà televisiu de ser el culpable d'aquesta degradació de la vida social. No només perquè en la televisió hi apareixen molts programes d'entreteniment, sinó per la pròpia naturalesa, per la naturalesa comunicativa del mitjà televisiu. En això segueix literalment la tesi de McLuhan, el mitjà és el missatge. El propi mitjà té unes conseqüències inevitables pel missatge. Avui no ens hi podem posar, potser algun dia hi aprofundirem. Però diu, si fins i tot, en lloc de fer programes d'entreteniment, es dediquessin a fer programes molt seriosos, constantment, tampoc això serviria, perquè el propi mitjà redueix aquests continguts a alguna cosa que els acaba fent, els acaba degradant, inevitablement. Bé, aquí, en aquest moment, voldria afegir un altre element, que és, sí, la televisió hi té un paper important, però és l'únic que causa aquesta degradació de les relacions socials, és l'única culpable d'aquest gir de la nostra societat cap a la tirania de l'entreteniment i l'imperi del simulacre. Parcs temàtics en què tot és artificial i voluntat de ser artificial. Pescadors que van a pescar però tiren els peixos un altre cop al riu. Viatgers que fan un safari però no tiren tiros sinó que tiren fotos. Nens que van a la tronada, però que no van a escoltar els trons, sinó justament a no escoltar-los.
Amb auriculars.
Amb auriculars, d'aquests molt escandalosos. Llet sense llet, xocolata sense xocolata, cafè sense cafè, simulacre, desvirtuació, ironia i paròdia per tot arreu. No, segurament no és només culpa de la tele, tot i que el seu paper és potser de col·laborador necessari. I és que justament en època contemporània de Neil Postman, Lyotard, Batimo inauguraven oficialment la postmodernitat. I la postmodernitat és aquesta teoria que ens diu que totes les teories aquestes dels grans valors de la il·lustració i el progrés ja no serveixen, estan gastades, no tenen sentit. I des de llavors estem condemnats al pensament dèbil i a la inevitable hipertròfia dels aspectes formals, especialment lligats a les modes estètiques. És un moment inaugural de l'ascens de l'actitud irònica vers tot. Res pot ser pres seriosament. Sembla que només puguem aspirar a la paròdia. I fins i tot podríem buscar algun moment una mica anterior en què tot això ja es començava a covar i explota aquí als 70-80. És el moment, crec jo, clau també l'aparició de les avantguardes, primers dècades del 20. Hi ha un moment, per exemple, quan un tal Duchamp va agafar un urinari i el va plantificar en un museu i, segons ell, el va convertir en una obra d'art. En aquell moment alguna cosa es va espatllar definitivament. En aquest recorregut, a mi també em va servir per aclarir-me, per il·luminar-me, una obra d'aquestes fantàstiques de Thomas Mann, Doctor Faustus. Perquè en ella, intentant explicar, entendre l'atzucac en què s'estava posant la seva època, plena Segona Guerra Mundial, i el seu país, va recórrer a l'explicació del mite fàustic. I ho va centrar en un artista que deia, ens sembla que tota música que es composi avui o en el futur ja no podrà passar de ser una vulgar paròdia. És a dir, els llenguatges artístics havien deixat de tenir significat pels artistes de l'època, estaven secs creativament. I això anava paral·lel a aquest començament d'ensorrar-se també la significativitat del llenguatge del coneixement, del llenguatge moral. Llavors, l'artista, el protagonista de l'obra, recorre al pacte fàustic, el pacte amb el diable, per superar aquesta sequedat, aquest buit creatiu i expressiu, superar la futilitat i el caràcter paròdic de la seva època. Però, esclar, el pacte fàustic té un preu, quedar-se sense ànima. Potser aquí és on la tesi de Mann és més pertorbadora. És això que va passar? És això que ens està passant? El problema és que és que vivim en una època sense ànima. El simulacre el trobem a tot arreu, en la comunicació, en la música, bandes que retornen d'entre els morts, artísticament parlant, o a vegades quasi, marabunta de grups tribut. I un altre fenomen també curiós, com en els espais, en tots, però sobretot d'entreteniment, la tramoia s'exposa directament al públic. Allò que abans era el que s'amagava, ara forma part de la trama, com el Beaubourg, que l'any 1977 és el primer edifici que exposa les seves tripes al públic. Els programes d'humor fan paròdia de tot i de si mateixos, i es manifesta una necessitat d'allunyament irònic de tot, la necessitat de mostrar que tampoc cal prendre-s'ho tot massa seriosament. Fins i tot els programes seriosos, el Telenotícies, doncs veus que els presentadors fan bromes entre ells i es burxen com si estessin a la barra del bar. I dius, això què expressen? A més, s'hi afegeix que els mitjans, amb la seva acció, modifiquen la realitat, a vegades volgudament, a vegades inconscientment, amb la qual a vegades els mitjans informen i aquella realitat del que informen és un simulacre i la seva afirmació també és un simulacre, doble simulacre. El cas paradigmàtic és, en aquest terreny és l'esport, on s'inventen competicions per fer calés les federacions, que són després un niu de corrupcions. Hi ha un cas que és el més emblemàtic de tots, que és la lluita lliure americana, un esport, diguem-ne així, que és molt popular als Estats Units, moltíssims seguidors, milions de seguidors, i que tots saben que és mentida, que allò que passa en aquella pista és un reconegut simulacre, i malgrat tot, s'ho passen bé, els satisfà. Com és això? De què és símptoma? Quan veiem una pel·lícula sembla que si no hi ha un estímul cada 5 segons ja no la suportem. Necessitem que ens facin pessigolles perceptives constantment. Però un moment o altre el carrusel s'atura i la diversió, encara que no vulguem, desapareix. Llavors què fem? A qui reclamem? Què fem amb nosaltres mateixos? Bé, continuarem.
Ostres, ens calia aquesta mica de reflexió, però és que ens has regirat les entranyes avui, amb aquesta bicicleta estàtica, amb aquest símbol dels nostres dies.
Anem a fer una mica d'exercici. A la bicicleta.
A la bicicleta. Estàtica. I tant que sí. Pere Martí, ben tornat, gràcies, fins d'aquí 15 dies.
A reveure.